Diumenge 19 de desembre 2010. Des dels vetustos estudis de Contrabanda FM, els Majares caminen inexorablement cap a la finalització d'aquest any tan i tan especial. Benvinguts al darrer programa d'aquest any 2010 de l'Assemblea de Majares, Magocine Dominical, de Contrabanda FM. El programa quincenal que toda suegra querría como yerno. Benvinguts de nou. Contralanda FM 91.4, www.contralanda.org. Comença l'Assemblea Majares d'avui.
Año 1991. Los Estados Unidos de América invaden Irak en la operación Tormenta del Desierto. Barcelona está patas arriba por las obras olímpicas. Y Nirvana y Locomía arrasan en las listas de éxito.
En medio de este apocalipsis moral, nace en el corazón de la heroica Plaza Real...
Contrabanda FM, emisora libre y no comercial.
20 años después, seguimos necesitando tu apoyo.
Si quieres colaborar, infórmate en la sección... Asóciate y participa en
www.contrabanda.org.
Bueno, estimats contrabandits i contrabandides, benvinguts un diumenge més. Ara ja sabeu que amb aquesta versió quinzenal cada dos diumenges, ja no cada setmana, en el vostre i nostre programa magacinal, l'Assemblea de Majares, aquí a la Santa Casa Contrabanda FM 91.4, i www.contrabanda.org, emissió online des de qualsevol part del món. Estem aquí des d'aquesta emissora lliure i no comercial, que precisament aquest mes i el mes de gener celebra els seus 20 anys d'existència, un tema sobre el qual us anirem matxacant, posant cunyes i anunciant els eventos que festejaran pues, tal magno acontecimiento. Començat ja escoltant una cunya de campanya de captació de socis, ja sabeu que també és un tema que matxaquem nosaltres bastant, i és que un projecte com aquest, autogestionari i no comercial, pues, necessita el recolzament de tots, i és que voleu que sigui tirant endavant, i més en moments com els que estem ara mateix les ràdios lliures d'aquesta ciutat. Bueno, pues això és Contrabanda FM, des del Dial Lliure de Barcelona, això és l'Assemblea Majares, quan són les 7 i 5 i 6 minuts, més o menys, disculpeu una miqueta el retard, acabarem més o menys a les 9, 9 menys algú, i avui comptem amb la presència de companyes de Repensar Bon Pastor, gent que ja fa temps que tenim que vinguessin, teníem ganes que vinguessin, i que en un moment o altre pues, entraran aquí a l'estudi, ara estan acabant els seus pitillos i acabant certes cosetes logístiques i les tindrem amb nosaltres. També esperem poder fer una connexió amb gent de l'hipoteca, del centre antisocial que havia servei, que va ser desallotjat fa unes setmanes i que bueno, pues, tenen novetats que explicar-nos d'aquesta setmana. Bueno, tot això i més a l'Assemblea Majares d'avui, també a l'espera que arribi Eduardo Manos Tijeras, que està al CAER, i de moment pues, amb un servidor, Ernesto Chemajara, qui us parla. Comencem amb musiqueta bueno, de l'altra banda de l'estretxo, ja que jo he arribat fa poquet des d'allà. Una miqueta de música nahua, des del Marroc, amb la banda Nahua Ulet Marrakech, que ja us podeu imaginar de quina ciutat és. Hola.
Oh,
Bueno, majares i contrabandits, contrabandides, ja estem aquí, ara ja sí, quasi tots al complet, aposentados a l'espera d'Ordo Menos Tijeras. En el programa d'avui, que a part d'aquesta connexió telefònica que esperem tenir d'aquí una horeta, doncs, com us hem dit, comptem amb la presència, amb la grata presència de tres companyes de Repensar Bon Pastor, d'aquest projecte que, bueno, ja no us definiré perquè millor que ho facin elles, i, bueno, doncs que han vingut a explicar-nos una miqueta de què es tracta, què ha passat i què està passant en aquest barri allunyat del centre de Barcelona. I, bueno, doncs tenim a la Marta.
Hola, hola. Bona tarda.
Una també ni habitual de les ondes trandistes. Sí. També tenim a la Maribel, que s'estrena ahir en l'emissora.
Hola, bona tarda.
Que tenim molt contents de que vingui aquí per primer cop. I a la Guió, encara més veterana i clàssica d'aquesta ràdio.
Hola, bona tarda.
Contents ja de que tornis a estar aquí els Majares, com sempre amb un tema diferent, com ens recordaves ara. Pues, bueno, amb elles tres i amb tots els que vulgueu participar, doncs estarem fent el programa d'avui fins a les 9. Recordeu que aquí tenim els telèfons i els micros oberts sempre, perquè truqueu i comenteu qualsevol cosa, sigui en relació a el que ens expliquen els invitats o sigui, bueno, sobre qualsevol altre tema. 93-317-7366, 93-317-7366, i pels més vergonyosos ens podeu escriure al mail assembleamajares@gmail.com, assembleamajares@gmail.com. Intentarem estar al tanto. El darrer programa fa 2 setmanes que estàvem amb la gent de Contrainfos, doncs va haver algun company, el Xap, per exemple, qui des d'aquí saludem, que ens anava comentant coses i la veritat ho vam veure ja acabat el programa. Doncs ara intentarem estar una miqueta al tanto, ja que us donem també aquest mail de contacte, assembleamajares@gmail.com. Recordeu que aquest programa és quinzenal, avui és diumenge dia 19, es repetirà la setmana que ve i tornarem a estar aquí en directe d'aquí 2 setmanes. Ho podeu escoltar també per un podcast, que és majares.contrabanda.org, majares.contrabanda.org, on podeu descarregar-vos els programes, escoltar i posar comentaris. Bueno, per acabar de situar-nos, si les invitades em donen permís, ficaré una altra cançoneta de Marrocos, ja que estic acabat d'aterrissar i acostumem a posar així música més canyera, doncs avui farem una mica un parèntesis i posarem musiqueta més tranquil·la i al Magreb. Hem començat a escoltar una mica de música nau, ara escoltarem no música del Marroc, pròpiament dit, sinó del Sàhara, ja que precisament doncs, bueno, estem en un moment bastant candent d'aquest conflicte, etern conflicte ja d'aquest poble que doncs, bueno, doncs es veu sotmès a ara mateix, doncs, el jugo marroquí, com s'ha vist amb altres, és un tema molt complicat i, evidentment, jo us en parlaré, ni mucho menos, però, bueno, estan allà i veient manifestacions del Sàhara marroquí i veient com, per exemple, un periodista espanyol doncs, era expulsat i ens el ficaven en el nostre avió perquè no el van deixar entrar al país pel fet de ser-ho periodista, doncs, bueno, sí que realment doncs, veiem que la situació és complexa i que tot i que ja no estigui d'actualitat en els informatius, doncs segueix sent allà, estant allà que present aquest conflicte i la dificultat per informar-ne. Vinga, va, escoltem una cançó que ho diu tot, es diu Viva el Polisario, és d'una gent que es diuen Nayim Alal i Mahfoud Aliyen, el primer poeta d'allà al Sàhara, i aquesta cançó musicada, Viva el Polisario.
La ilaha illa Allah.
What happened?
الهجوم شاف المحكوم من العدو والمحروب الفن الهجوم شاف المغلوم من معدات والمحتل من مواقع العدو مدروم نيلانو في الجو وتشقل شاف طار النصر المحتوم تتراسك يا ابراهيم عجل يا محمد كتل مفعوم يا علي رد النجدة من تل يا حمار ادفع شور القوم راك ذوب الوتاد تشد يا علي فعالية قدوم ليك النجدة خلي يختل ميزان القوة هذا يوم اسكو في عدونا حظل يا علك بلهان ولين يقوم جد الحسن لكن الاول يترك لي شطة مهزوم يتخبط اسرع الفشل شاف دريمي زبار تقوم بدم القاسي والمحتل تحت سلاح مكلف معلوم سجاع ولاعب يستعمل
بدل من نارك وفي الاقدام مكرمة
Bueno, ja estem aquí de nou en directe, Assemblea Majares, des de contrabanda.org i 91.4, Dial de Barcelona i Rodalies. Doncs bueno, entrem ja al trapo, que tenim aquí les tres convidades de Repensar un Pastor, perquè ens expliquin una miqueta, per la gent que no en tingui ni idea, ni de què ha passat a Bon Pastor, ni de què feu a Repensar, doncs què feu a Repensar, per què, i d'una miqueta sorgeix, no?, tota aquesta iniciativa, si us sembla.
Vale. Pues nosotros somos un colectivo de arquitectos, urbanistas, antropólogos que ya nos conocemos hace bastantes años y todos hemos trabajado de una forma o de otra con más tiempo o menos tiempo en luchas de barrios. Ya hace muchos años que nos hemos ido encontrando en diferentes proyectos y más o menos a partir del 2006-2007, que ya habíamos hecho, no sé, con Guiomar ya habíamos hecho Repensar Barcelona y con otra gente, empezábamos a compartir un poco las inquietudes de los temas de barrio, ¿no? Los temas de barrios en lucha, los procesos de participación del ayuntamiento, de cómo nos parecía una burla y cómo nosotros pensábamos que desde nuestra parte de profesionales o técnicos creíamos que podíamos hacer algo, ¿no? Porque normalmente estábamos un poco como asesoría técnica de gente de barrios que a lo mejor tenían una lucha directa con los planes de transformación urbanística. Pero veíamos que era importante un poco poner en común todas estas experiencias y nos empezamos a reunir para hacer un poco un documento denuncia sobre el tema de la participación ciudadana en Barcelona, ¿no? Que nos parecía como denunciar realmente que esto no existía desde las autoridades porque no les interesaba y que por otro lado desde los barrios sí que había formas y herramientas de participación que lo único que hacían era encontrarse contra pared y que esto impedía que la gente se organizara y pudiera sacar adelante proyectos alternativos o realmente voces que fueran disidentes de lo que era la Asociación de Vecinos institucional o de lo que era el ayuntamiento, ¿no? Propiamente. Y un poco de desmontar toda esta publicidad falsa sobre el tema de la participación ciudadana. Ahí nos empezamos a reunir y empezamos a trabajar en varios proyectos. Uno fue un documento que se llama Barcelona la Participación Canta, que era esta denuncia sobre la experiencia en los diferentes barrios, intentar de alguna forma sistematizar una como una comparación sobre cuáles eran las herramientas reales de la población y cómo le gusta participar a la gente.
Documento que la gente puede consultar, puede, y encontrar, sí, ¿no? En internet.
Se puede, tú buscas a Barcelona la participación canta y ahí te sale en la página de Estrada, la una está por ahí. Es un documento en PDF que es descargable, libre, es Creative Commons y que, bueno, está siempre abierto a añadir barrios, a añadir transformaciones y que tiene una base bastante sencilla, ¿no?
Vale, ahí lo que
poníamos un poco era esta experiencia comparativa de los diferentes barrios con datos y, por otro lado, una receta de cómo nos gusta participar a la gente, ¿no? Un poco de lo que habíamos sacado, de cómo veíamos que sí funcionaba la participación. Y otro que se llamaba una... ¿Cómo se llamaba?
El manual de defensa.
El manual de defensa contra los procesos participativos del ayuntamiento, ¿no? Como darte cuenta cuando esto va a llegar a tu barrio, ¿no?
Cómo sobrevivir a un proceso participativo y no morir en el intento.
Claro. Este fue el primer proyecto. En este primer proyecto ya estaba el tema de Bon Pastor, que en el que habíamos trabajado. En el siguiente proyecto, que era una bicicletada un poco para establecer lazos en barrios en lucha, en la zona donde entraría todo el tema del AVE, que era la zona de Sagrera, San Andreu y también Bon Pastor. Por ahí ya como que hacíamos un acercamiento más
concreto, ¿no?
Más concreto sobre qué redes había en cada barrio para luchar contra lo que se estaba haciendo, que era una obra gigantesca que no respondía realmente a las necesidades de los barrios, ¿no? Esos barrios necesitaban equipamientos, necesitaban vivienda popular y lo que se les estaba ofreciendo era un equipamiento a gran escala, con grandes centros comerciales, viviendas de lujo, realmente, y cada barrio pues tenía sus formas de lucha, ya sea más institucionales o menos institucionales, desde acciones de vecinos reales o alternativas. Ahí ya estaba Bon Pastor, me acuerdo que la bicicletada fuimos a hacer una chocolatada al barrio. Y desde siempre pues había el tema de la inquietud de cómo intervenir en un barrio como Bon Pastor, que es un barrio bastante fragmentado desde su población, ¿no? Porque es un plan que ya estaba aprobado hace ya bastantes años, en el cual...
Desde el 2003.
Desde el 2003, sí. En el cual pues tenía previsto derruir todas las casas baratas, uh-huh, que desde nuestro punto de vista era un patrimonio importante...
Porque para situar un poco a la gente, porque, bueno, lo hemos dicho al principio del programa, también, por ejemplo, este programa se remite en algunas emisoras que no son de Cataluña, por ejemplo, en emisoras del País Valencià, como Radio Activa y Radio Mistalera, a los que saludamos, aprovechamos. Situar un poco también el barrio, que es un barrio muy concreto y también símbolo de muchas cosas y cierto tipo de urbanismo que había frecuentado en esta ciudad, ¿no? Bon Pastor está en el distrito de San Andreu, en una esquina al lado del río Besós, lo que indica lo alejado que está del centro y lo olvidado que está también por estas fronteras geográficas, ¿no? De un lado el río, pero también tiene otro tipo de fronteras viarias. Sí. Y con, como te has dicho, con una parte del barrio constituido por casas baratas, ¿no? Que es lo que le hace un poco distinto a otros barrios periféricos.
Es que Bon Pastor es un poco una de las últimas grandes colonias de casas de este tipo de la periferia obrera de Barcelona, que efectivamente nosotros pensamos que es un patrimonio arquitectónico y vivencial, ¿no? Que habría que recordar y que habría que revalorizar, y en lugar de eso se está destruyendo totalmente. Las casas de Bon Pastor, las casas baratas, son de las... el último gran barrio que queda, y como muchos otros barrios de la periferia urbana, pues tenía una forma de vida muy, muy concreta, muy de estar en la calle, el espacio realmente de la calle no era espacio público de la Barcelona posmoderna, era un espacio donde los vecinos se conocían de toda la vida, donde los niños llamaban abuela a cualquier señora mayor porque todas eran sus abuelas, donde las relaciones familiares son extensivas y no son de núcleo familiar, ¿no? Entonces, eso se ha dado en muchos barrios periféricos. ¿Sí?
Sí, sí, disculpa, que me he tenido que ausentar unos segundos.
Eso se ha dado, es una forma de vida que ha sido la forma de vida de la periferia, así, uh-huh, olvidada y degradada. Por un lado, olvidada y degradada, pero por el otro también, bueno, hay muchas cosas en esos barrios, en esa forma de vida, que nos parece que está muy bien y que realmente la gente está luchando por mantenerlas, ¿no? Y por defender su barrio y su experiencia y sus relaciones a escala de planta baja, con todo lo que supone.
Es que es algo que a la gente ahora le parece increíble que pudiera pasar en Barcelona, ¿no? Sí, cuando vinieron aquí... Perdona.
Sí, sí, no, que está pasando... Bueno,
no, nada, es decir que cuando vinieron aquí, por ejemplo, la gente de Colonia Castells, otro caso un poco distinto, ¿no?, de otro momento histórico, pero también de casas que puedes llamar bajas o casas baratas. Claro, ellos lo decían, y cuando vas ahí lo ves, ¿no?, de que la gente sigue... viviendo en la calle, literalmente, los niños jugando, pero evidentemente porque el urbanismo, la forma de las calles, de las casas lo permite, si no, evidentemente esto se acaba como se acaba en otros barrios.
Entonces, lo que pasa en Montpastor en 2003 es que después de muchos años en que el patronato, que es estas casas baratas como otros grupos de casas que ya han sido derrumbadas, con otros grupos de casas baratas, pues fueron construidas en los años 20 por el Patronat Municipal de l'Habitatge, ¿no?, que es una de esas instituciones que ha pervivido desde los años 30, pasando por el franquismo, y continúa, ¿no?, continúa siendo el propietario de esas casas.
Y pues ahora,
durante décadas,
ahora con otro nombre, ¿no?, esta institución, o sea, ahora... Sí,
ahora es el Patronat Municipal de l'Habitatge.
Vale, que es una especie de consorci metropolità.
No,
público,
es una institución pública.
Pública.
Es de los pocos, dentro de este magma así de empresas gestoras, tipo Focibesa, Ventures Arroba, tal... Esta no. Esta
es pública 100%.
Pública 100%, de lo poco que queda público
100%. Y del ayuntamiento.
Y del ayuntamiento.
Pendiente directamente.
Entonces, en 2003... Bueno, los vecinos llevan años, el problema así de la degradación de las casas, de la falta de inversión en el barrio, o sea, falta de equipamientos, los vecinos, la gente que vive ahí se curró totalmente las mejoras de sus viviendas, por eso, ¿no? O sea, barrio en el culo del mundo, o sea, totalmente olvidado, fuera ahí de la Barcelona Olímpica, fuera de todo. Entonces, de repente, esa zona se revaloriza entre... Se convierte, pues, como muchos otros barrios de Barcelona. Está degradado hasta que realmente hay un plan urbanístico que, bueno, dentro del modelo Barcelona, pues parece que hay que revalorizar absolutamente hasta el último centímetro cuadrado. Yo con estas cosas me acuerdo, hace años me encontré una publicidad así de no sé qué, el consorcio de constructores o no sé qué, una de esas cosas... que decían, bueno, Barcelona en un tiempo será como en Manhattan. O sea, vivir en Barcelona en sí tiene que ser un lujo no accesible a cualquiera. Entonces resulta que esta gente, o sea, Bon Pastor, como muchos otros barrios, está dentro de ese término municipal como que hay que revalorizar. Y entre el AVE, la maquinista, construcción masiva de viviendas, bueno, pues de repente se dan cuenta de que esas casas son... Es que siempre habían sido casas baratas, cutres, para población considerada marginal, entre comillas, pero el suelo es muy valioso. Entonces, la solución que aporta el patronato y el ayuntamiento es tirar las casas baratas y construir grandes bloques de pisos, con el argumento de que eso es el futuro de la ciudad, el progreso. Para el progreso de la ciudad no se pueden seguir manteniendo viviendas de planta baja, ni como las de la Colonia Castells, ni como Bon Pastor. Entonces, que bueno, que la gente del barrio tiene que hacer un sacrificio por la ciudad y aceptar que les tiren las casas. Entonces, ahí hay una situación bastante complicada, en ese momento hay una situación bastante complicada, como en muchos barrios hay una asociación de vecinos que oficial que apoya ese plan y que hace campaña porque ese plan sea aprobado. Hay que pensar que eso, dentro de una comunidad muy cerrada, de gente que lleva décadas viviendo juntos, que han nacido juntos, ahí el conflicto dentro de un barrio así es algo terrible, o sea, afecta a tu vida cotidiana de una forma increíble. Porque claro, a los vecinos te los encuentras en la calle, quieras que no, no es lo mismo que si estás ocupando una casa no sé dónde y el de cuatro bloques más para allá piensa que eres un guarro rastas. Bueno, te afecta menos.
Sí, no, y además en un barrio donde, como decís, pues todo el mundo ahí se conocía, llevan generaciones viviendo y viven realmente mucho en la calle, ¿no?
Claro, y se vive mucho en la calle. Entonces, se genera un conflicto muy fuerte porque, claro, también está el contexto general de carencia de vivienda, ¿no? Mucha gente piensa, bueno, la solución que aporta el patronato es que van a tirar las casas, que van a realojar y que les van a ofrecer un piso en propiedad, cuando esas casas nunca habían sido de propiedad, ¿no? Entonces es como la propiedad del piso, algo que les voy a poder dejar a mis hijos, a mis nietos, la garantía de continuar viviendo, ¿no?, en una ciudad en la que en ese momento, pues en pleno boom bueno, como ahora, ¿no? Que la vivienda no es un, no es un derecho, sino un lujo. Entonces, claro, la decisión es, se convierte en algo súper difícil, la presión es enorme. Entonces, se hace un referéndum. La postura de que sí tienen las casas gana el referéndum, que de una forma bastante ajustada, justa, ¿no?
Sí.
Muy, muy ajustada, o sea, estaba muy polarizado. Entonces, el ayuntamiento dice que bueno, que se ha ganado el referéndum, que ya está, y que eso es el proceso participativo.
Claro.
O sea, que la participación era esto.
Bueno, se basa básicamente en una consulta.
Sí, una consulta de sí o no, sin más opciones, no hay.
Mitad, o sea, más uno.
O eso, o te vas a quedar en Bragas. O sea, porque prácticamente es así. Ya se, como ya se había, además, que ya se había dado en otros barrios, o sea, lo,
con
lo
la asociación
mismo,
de vecinos por el medio.
Con la asociación de vecinos por el medio.
Bueno, además, con el hecho de que el hecho de haber hecho una consulta, vemos que encima sirve al ayuntamiento para darse, ponerse medallas
por haber
hecho algo más participativo que lo habitual, pero normalmente no era costumbre, ¿no? Hacer consultas en procesos de
este
tipo.
Bueno, fue a partir de ese momento que se empezó con lo de las consultas participativas.
Fue un poco un lugar de pruebas también, supongo, ¿no?
Sí, un poco sí. Y también fue un poco los años en que el ayuntamiento se estaba intentando lavar la cara después de toda la conflictividad que había habido en los barrios antes del foro. Fue cuando se había tirado el muro del Forat de la Vergoña, cuando empezó a salir todo, cuando empezaron a salir noticias sobre moving inmobiliario en el Raval o en el Gótico, cuando las sociedades del Gótico, cuando el Spider Test en Cascanti, cuando se empezaban a mover cosas. Entonces el ayuntamiento dice, bueno, os lavamos la cara. Y más o menos se genera el escenario este, ¿no? De, bueno, a partir de ahí se ha legitimado que se tiran las casas baratas.
Sí, os propongo, hacemos un paro musical un segundo, así permitimos al Majara poder entrar, al segundo Majara, y volvemos con la cronología. ¿Vale? Sí. Hacemos este pequeño parón y recordamos a la gente que puede llamar y comentar y participar. 93-317-73. Sí, sí, venga, no es Marrakech.
جميع الخير كيف
Reprenem aquí la conversació, que a la guió l'hem tallat així bruscament.
Ah, no passa res.
Però com estaves comentant,
sí,
doncs ja, bueno, la cronologia aquí és relativament recent, del que ha passat a Bon Pastor, Bueno, ens demostra que també ha estat una miqueta un espai d'experimentació per part de l'Ajuntament per sí. després aplicar en altres conflictes, diguem, sí. de barri, no?
Sí, perquè és que a més hi ha el factor aquí de que clar, que és un barri poc conegut, no ha arribat al metro fins fa uns mesos, i és Barcelona, vull dir, és una zona que no es coneix i que l'Ajuntament sempre juga molt amb això, amb els barris així perifèrics, no? Bueno, com que ningú no hi va, no tenim ni idea, pues diem el que ens dona la gana, no? I sí que el que jo crec que seria més important així comentar és que a partir d'aquest moment en què es legitima, no?, mitjançant la consulta aquesta, es legitima el pla, passem a un escenari com que, bueno, la versió oficial de les institucions i tal és que tothom està molt content amb que tenen les cases barates, tothom està encantat perquè els donen un pis que han de pagar, més en les condicions econòmiques, que igual a preu de mercat podia ser més barat que altres pisos a Barcelona, perquè clar, el preu d'un pis a Barcelona és absolutament boig, però és un barri on un sector important de la població té uns ingressos bastant baixos. Vull dir que igual a tu, en un diari diuen, no, un pis de tants metres quadrats per 30 milions de les antigues pessetes, no? Sí, és més barat que altres, si per posar un exemple, no? Sí, és més barat que altres llocs, però igualment no t'ho podràs pagar si tens un sou, si vius amb 400 euros al mes. No?
Clar, a la pràctica és un procés d'expulsió i neteja de la gent que viu en aquests barris.
Sí, i el que va passar al barri, en aquest context, és que a partir d'aquí, tothom que se surt d'aquesta línia és criminalitzat, es nega totalment la dissidència dintre del barri, o sigui, tot, tant l'Ajuntament com tot el teixit institucional que depèn de l'Ajuntament és en plan de no volem saber res. I bueno, en aquest moment sorgeix l'Associació d'Avis del Barri, que són, bueno, una associació que es diuen avis així també simbòlicament, perquè eren els habitants més antics del barri, són els que en general el pla aquest els fa més mal, no? És un desavantatge més clar per ells. Clar, no, dintre del que eren els lloguers, dintre del que eren els lloguers hi havia molta diferència de preus, no? O sigui, la gent que surt més perjudicada del nou tracte són els habitants més antics, els que tenen lloguers de renda antiga, no?, anteriors a la Ley Boyer.
Perquè el canvi és més brusc.
Sí, el canvi és que igual els decupliquen o vintipliquen, no?, el lloguer. I aleshores, bueno, sorgeix aquesta associació que es comencen a moure, van per altres barris de Barcelona, per associacions que en aquell moment estan intentant coordinar iniciatives antiespeculació, demanant ajuda i demanant que el que està passant a Bon Pastor se sàpiga, no? Se sàpiga a Barcelona, que ja intenten articular, no?, un moviment de... Bueno, i dintre del barri, diferents sectors del barri doncs, intenten començar-se a moure i articular una resposta a aquest pla i amb tot el que poden, no? I el panorama és absolutament de criminalització, de... davant de moltes iniciatives, els sectors així més propers al plan, davant de, bueno, quasi qualsevol iniciativa, sempre diuen, no, és gent fora del barri, és gent que ve a liar-la...
Bueno, es va vincular també amb el moviment Ocupa, no? Sí. Que és un clàssic,
sí, és un clàssic
a l'hora de criminalitzar. Home, recordem, en el seu moment, accions d'ocupació que va haver, sí, cases barates, aquí van fer alguna connexió precisament en el moment en què...
Sí.
En què aquest discurs va entrar i es va començar a assenyalar amb imatges, bueno, i amb aquest tipus de comentaris a les televisions.
En aquella acció que tu dius va ser molt fort.
Gent jove de fora.
Sí. Aleshores, sí, aquella acció és com... Bueno, les diferents accions que hi ha hagut són interessants per veure també com ha anat actuant l'Ajuntament, no?, per anar acorralant. A part d'aquesta criminalització, clar, hi ha les cases es van tancant, les cases barates a mida que els habitants, els veïns que viuen allà accepten de grat o per força marxar, es van tancant, es van tapiant, i la reacció de l'Ajuntament és tirar els sostres, malmetre les cases tot el possible per anar degradant el més possible la vida a les cases barates, els veïns que continuen vivint, que es neguen a marxar, bueno, els entren rates a casa, els tenen de cop les parets, que són cases molt petites que estan al costat unes de les altres i que bueno, que van ser construïdes, pues, tampoc és una edificació de luxe, no?
Mm-hmm. Bueno, un clar procés de moving, no?
És un procés institucional, sí, és un procés de moving cas. Institucional de, mm-hmm. de manual, no? Aleshores, la reivindicació dels veïns que continuen vivint és que, bueno, que cessi aquest procés de moving i que les cases estiguin en condicions, o sigui, que no es faci aquesta pressió, no? I també es comença a reivindicar que les cases que estan tancades es reassignin i que no han de ser derrocades encara, perquè, clar, hi ha cases que es tanquen, però segons el calendari dels plans, que les coses de Palacio van despacio, no? Segons aquests calendaris no han de ser enderrocades fins potser 4, 5 anys més o 3 anys més. Els veïns comencen a demanar que aquestes cases es reassignin a famílies amb necessitat d'habitatge, a famílies del barri, perquè estem parlant d'habitatge públic, que se suposa,
sí,
que és,
no oblidem.
És habitatge social.
Mm-hmm. Aprofitem per fer un mini parèntesis, que ha arribat Eduardo Manos Tijeras.
5 minuts, eh?
Bueno, clar, però anàvem a tallar, que ja hem hagut de tallar un cop a la Guiomar.
És que sóc una mica plasta.
També molt, suposo, interessat en que, i com jo, amb ganes de que vinguessin les companyes de Repensar un Pastor, sí. Perquè
bueno,
com...
Si no, ja no quedaria ningú allà.
Bueno,
posposant, no?
Això és veritat, una qüestió que teníem, clar, ho teníem molt pendent i realment ha arribat un punt que, clar, el conflicte, bueno, el que passa a un pastor... Sembla que ja no està tan d'actualitat perquè el pla, molta gent, bueno, i potser nosaltres també els Mahalas ho veiem així, ja sembla que no té marxa enrere, que això no sé com ho veieu, però que està a un punt ja de desenvolupament com de difícil parar, no? Perquè no sé a dia d'avui, bueno, no sé si volia comentar una altra cosa, però a dia d'avui realment a quin pla està, perquè hi havia com diverses fases, no? D'aquest pla.
Bueno, hi ha un poco lo que quería comentar era cómo entramos con el proyecto de Repensar Buen Pastor, aún sabiendo que era un proceso que también es irreversible, ¿no? En el tema de un plan aprobado. Nosotros habíamos intentado entrar en el barrio de diferentes formas con varias peticiones y demandas de los vecinos, ¿no? Había una parte de la parte de la población que no estaba de acuerdo con ni con las condiciones ni con el hecho de que desvaloraran tanto una casa que ellos habían trabajado durante muchos años y que habían ido arreglando y que habían puesto bonita, ¿no? Que no era ninguna ruina. Pues en parte era como dar un testimonio de que esas casas no eran una ruina y de que se podían rehabilitar, ¿no? Porque nosotros como arquitectos, como urbanistas, pues además de lo que nuestro podamos hacer a nivel como activistas, porque siempre al final tomas partido y entras dentro de una situación más sobre el tema reivindicativo, pues veíamos qué es lo que podíamos hacer. Se intentó de varias formas, desde grupos de arquitectura, grupos de antropología, de estudiantes muchas veces, que vinieran al barrio a hacer algún tipo de intervención. Sobre todo, por ejemplo, el tema de hacer encuestas con la gente, hacer entrevistas. Los grupos de arquitectura hicieron un trabajo súper interesante, que fue una iniciativa de hacer un curso de estudiantes de arquitectura, que muchas veces uno piensa que el arquitecto carece totalmente de alma, pero esto no es así. O sea, realmente sí que hay arquitectos que tienen idea de hacer un servicio a la comunidad, un servicio social, y de que su cliente es la persona, ¿no? No es este endiosamiento. Lo que pasa es que realmente desde la universidad se fomentan totalmente totalmente lo contrario, ¿no?
Bueno, se debe obviar el hecho de que en esos edificios y construcciones que se planifican tiene que vivir personas después, ¿no?
Totalmente.
Con sus necesidades.
Yo te lo digo, que yo estudié urbanismo en México, y cuando vine aquí pensaba que era otra cosa, y la situación en México, digamos que la parte social es inevitable, ¿no? El ayuntamiento no puede evitar que la sociedad participe porque si no podría abastecer, ¿no? Pero aquí está todo controlado y la gente, y desde la área de arquitectura, la gente no, no existe, ¿no? Y yo lo vi en el doctorado de urbanismo, nunca veías una persona en ningún proyecto, ¿no? Entonces yo creo que sí que existe mucha la inquietud de gente joven, de arquitectos, que les interesa compartir como en la comunidad, intercambiar información y tal, pero que no es algo que se dé realmente en la clase ni que se promueva. Entonces el grupo de arquitectura social, que era un grupo de gente joven, le interesó entrar en el barrio y poder aportar algo. Aportar algo era pues un estudio de la situación de las viviendas y de cómo estas podían rehabilitarse. Como esto se hicieron varias cosas, pero realmente desde el ayuntamiento, desde el patronato, hubo esta negación, esta criminalización. Realmente veían con mucho miedo que hubiera esta mirada externa, ¿no? Esta mirada. Nosotros, de hecho, casi todos nos conocimos en ese barrio cuando se hizo un tour de barrios en lucha en Barcelona, en el 2004 por ahí. Y que también llegamos ahí, pues era como una revelación para gente que no éramos de Barcelona, pero que estábamos tratando de conocer y de ver cómo se desmontaba el discurso del ayuntamiento y de entender cosas, pues nos conocimos ahí, ¿no? Entonces, el grupo de participación, entramos en esto como una forma de generar una herramienta. A nosotros nos interesaba que hubiera un plan alternativo, independientemente de que el plan ya estuviera aprobado, pero nos interesaba que se trabajara un plan alternativo. Nosotros, por nuestras capacidades, veíamos bastante limitado poder generar un plan alternativo y que fuera participativo, pero tomamos una oferta que se nos hizo desde la Alianza Internacional de Habitantes, que es un organismo observador de procesos de desalojo forzoso, y que decía, ¿por qué no hacen un concurso internacional o promueven un concurso internacional donde venga una mirada externa y pueda aportar pues diferentes variables, ¿no? Porque nosotros, tanto nosotros como algunas gentes del barrio, sabían que no existía una sola solución, que era el derribo total, sino que podía haber formas flexibles, ¿no? Cosa que el ayuntamiento no jamás ha previsto, ¿no? Jamás ha previsto realmente las necesidades individuales. Le conviene más, por rapidez, generalizar y ofrecer una misma solución a todo el mundo, ¿no? Lo que le convenga. Y nos pareció una idea bastante ambiciosa. No sabíamos realmente lo que podía surgir de aquí, pero un grupo una parte del grupo se lanzó un poco a trabajar, a ver cómo se podía implementar, y todo desde recursos bastante precarios, de ver con quién, todo a partir de redes, o sea, que era lo que generalmente es nuestra parte con la que nos podemos mover todos, ¿no? Nuestro patrimonio es realmente las redes, ¿no? A quién conoces, cómo puedes hacer esto para difundir, cómo te consigues una web, cómo te consigues como la forma de difusión. Se trabajó mucho en las bases porque nos importaba que fuera un concurso que es una herramienta del área de la arquitectura, pero que fuera multidisciplinar, que es lo que nosotros creemos que es la, y que fuera participativo, ¿no? Entonces, era un poco como poner ahí todos los ideales que siempre hemos tenido, discutido en debates y tal, ¿no? De poder encontrar una herramienta donde quepan muchas profesiones y gente del barrio, ¿no? Era como una idea de algo que podría ser, ¿no? Por suerte, pues tuvo muy buena acogida, lo pudimos difundir bastante bien. Se difundió en varios países del mundo, en el colectivo hay gente de diferentes países también. Y yo creo que a nivel de positivo es que hubo mucha gente de todo el mundo que se enteró de otra forma de vida en Barcelona, también se dio cuenta que no todo es tan bonito como en las postales, ¿no? Uh-huh. Mucha gente que eran arquitectos, urbanistas de todo el mundo, de toda Europa, de Grecia, de Alemania, de Londres, de Latinoamérica incluso, pero que estaban trabajando, estudiando aquí, pues vinieron y vinieron a ver el barrio, ¿no? Y esto creemos que siempre es importante para la gente del barrio, ¿no? Un poco redignificar sus espacios y sus luchas. A partir del concurso se presentaron pues más de 60 propuestas que lo que tienen de muy valioso es que constatan que no existe una sola posibilidad, sino que existen varias y que más de una es factible de hacer y de compartir con la gente del barrio. A nosotros como grupo siempre tratamos de ser bastante humildes en el tema de la participación ciudadana. Sabemos que es algo siempre que vas haciendo poco a poco y que tú no puedes venir de fuera a motivar que en un barrio la gente diga, pues tengo ganas de luchar por el patrimonio urbanístico, por el patrimonio cultural o por la historia. claro, tú intentas, ¿no? Un poco hacer cosas, pero nunca nada de esto va a funcionar si realmente no hay un barrio poderoso unido y que te hace una demanda. O sea, si nosotros venimos de la nada y queremos ofrecer esto, pues no. O sea, había una realidad que era un barrio bastante fragmentado, enfrentado por intereses bastante prácticos, que es tu vivienda, es tus condiciones económicas y es cómo vas a vivir. Claro que que la gente ha ido tomando bastante conciencia de, hostia, este es un patrimonio. Lo que pasa es que desde el ayuntamiento desvalorizan todo esto, ¿no? Las historias de vida, las historias cotidianas, la forma de relacionarse. Y, no sé, había como muchos temas y estábamos en un momento difícil. Entonces era totalmente un experimento que nosotros sabíamos, a lo mejor, que como ya habíamos estado ahí, a lo mejor no podemos ser tan parte activa, pero tal vez podrían surgir sinergias de gente que se conocía, de colectivos que a lo mejor... Y eso creo que sí que se ha dado, ¿no? O sea, se han dado muchas... Un documento bastante grande que estamos tratando de hacer publicaciones, están haciendo muestras en diferentes lugares con lo que ha salido. Y pues que es un documento de lo que son las casas baratas, de la cual es la situación actual en el barrio. Es un registro, digamos, de lo que está pasando. Y un registro claro de que desde muchas partes del mundo, mucha gente que puede estudiar este tema y que a lo mejor tiene ciertos estudios, puede constatar que las casas no son una ruina, que se podían rehabilitar y que podía haber más de una opción si realmente se hubiera tomado en cuenta la gente. Uh-huh. O sea, sabemos que el ayuntamiento está como, no, esto va para adelante, esto va para adelante, la asociación de vecinos va para adelante con eso, hay bastante enfrentamiento vecinal y nosotros no podemos hacer más allá.
¿Por qué?
En el sentido de que la gente del barrio ahora está en una situación totalmente de enfrentamiento y de desgaste. Nosotros hemos hecho un montón de evaluaciones y de charlas tratando de ver si podía haber sido mejor hacerlo antes o si hubiera enganchado más en otro momento. La verdad es que no lo sabemos. En este momento la gente del barrio no tiene fuerzas para llevar una lucha real con este documento, ¿no? Con este tipo de material.
Imagino que el ayuntamiento del distrito, claro, conocen de la iniciativa esta del concurso, de la convocatoria, y yo no sé si han consultado las propuestas, supongo que no les interesa lo más mínimo, pero si realmente, o sea, habéis contactado con ellos y han llegado a verlo.
Nosotros tuvimos varias fases en el concurso. Y una de las fases era nuestra, de nosotros conocer a la gente del barrio y contactar con todos los agentes que pudiéramos del barrio para que estuvieran interesados y implicaran en el proceso del concurso. Y encontramos una negativa frontal, o sea, frontal no solo desde la asociación de vecinos que se negó a hablar y a participar en el proyecto, al ayuntamiento, a gente incluso de servicios sociales, o sea, cualquier elemento o equipamiento, incluso servicio del barrio, te iba a decir que no si no venía sellado y firmado por el ayuntamiento y por la asociación de vecinos, incluso gente del mercado. No, era un rechazo. Hay mucho miedo en el barrio. Eso es algo que también que nos hemos dado cuenta. Hay mucho miedo de perder lo básico que tienen. Es como enfrentar a una gran institución superpoderosa a cambio de qué, ¿no? De tienes una promesa súper débil de un grupo de gente que quiere echar una mano, pero no vas a poner en riesgo tu casa, ¿no? Que la gente tiene este miedo real, ¿no? De que por represalia pierdas la casa, bueno, el piso nuevo, ¿no?
Y volviendo a la convocatoria, ¿vos llegasteis a escoger algún proyecto?
Claro, había un jurado internacional con gente especialista en temas de transformación urbana, de participación ciudadana, había antropólogos, estaba el Manuel Delgado, estaba el
Consejo de Sabios.
Gente interesada que bueno, a nosotros nos servía un poco para llamar también la atención de gente que quisiera participar, ¿no? La verdad que tuvimos mucha suerte porque a pesar de que no teníamos ningún premio, hubo una participación bastante masiva y bastante currada, ¿no? De la gente. Y no solo de estudiantes, sino de profesionales de muchos lugares. Y se hizo nosotros no evaluábamos los proyectos, sino que lo hizo un jurado, ¿no? Pero esto era parte del protocolo, porque realmente en tres días de jurado que pudimos traer gente de otros países que era parte del jurado, pues no podían dar abasto a realmente valorar todas las propuestas. Pero bueno, hicieron bastante, un gran esfuerzo, y hicieron una selección de tres ganadoras y una mención especial. Y bueno, nosotros, más que valorar el concurso ganador, para nada, nosotros veíamos que incluso todos los 20 preseleccionados, de la mayoría siempre había algo que podías sacar y que creíamos que era material de debate, ¿no? Y material para poder retornar al barrio, que fue lo que hicimos también, de ir a las fiestas mayores del barrio, retornarlo. Bueno, siempre intentamos hacer como este traspaso, ¿no? A la gente de... Bueno, el jurado se reunía en el centro cívico de Bon Pastor, ahí íbamos por el barrio, tratábamos de hablar con la gente, había enfrentamientos a veces bastante directos entre unos y otros, y los participantes, como el jurado, podían ver lo que estaba pasando. Pero siempre tratábamos de que hubiera tanto la humildad como el respeto de que estás hablando con la vida de gente, ¿no? Con intereses personales, con su vida, ¿no? Y que tú no vienes desde fuera a ver como un zoológico de conflicto, ¿no? Sino realmente de lo que puedes aportar y lo que puedes aprender también de ellos.
¿Estas propuestas se pueden consultar? ¿Las pueden ver?
Esto está, mira,
web.
Todo el proceso del concurso está en la página, en el blog, que se llama repensarbonpastor.wordpress.com. Ahí está en formato blog, intentamos hacer una página web, bla, 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 pero está en formato blog, y están todos los proyectos en PDF, los puedes descargar y mirar. Además están los vídeos que hemos intentado hacer como selección de vídeos, uno que era parte de la convocatoria, que explicaba un poco la situación, porque era, y que estaba subtitulado en otros idiomas para la gente, que era un poco explicar la situación del barrio y cuáles eran las preguntas que nosotros hacíamos, ¿no? O sea, si realmente rehabilitar un barrio es derribarlo y hacer tabula rasa, si participar es hacer una consulta, si solo hay una respuesta para las cosas, como un poco para provocar el debate. Y hay otro vídeo que hace un resumen y un registro del proceso, de los resultados y tal.
Bueno, realmente Bon Pastor esta situación ha generado bastantes vídeos, ¿no? O gente que se ha interesado por el caso y que lo ha documentado, ¿no? Que es importante también.
Claro, y no sé, es muy interesante porque gente de otros países ha conocido el barrio, les ha interesado, hace comparaciones sobre luchas que se hacen en sus propios barrios, a lo mejor en barrios populares, de vivienda popular, y que se han implicado, ¿no? La gente que era de Grecia se implicó mucho, la gente que era de Londres incluso quieren hacer como dar seguimiento, nos han enviado gente de París que viene a hacer como intentar hacer prácticas, porque... Bueno, no creo que... No sé, son cosas interesantes. Nosotros vemos como dos vertientes. Como a nivel académico es interesante porque desde la arquitectura siempre es como monotemático, nosotros somos los reyes de la creación y vamos a transformar esto, sino realmente genera una línea de investigación, una línea académica que pueda facilitar esto, ¿no? Que realmente es multidisciplinar y que necesitas compartir con otra gente y otras formas de pensar, ¿no? A nivel académico creemos que es súper interesante que haya esta posibilidad. Como herramienta nos parece interesante también para poder hacer en otros barrios si te lo piden. Y a nivel de barrio creemos también súper interesante el registro de un material que para ellos puede ser útil. A lo mejor ahora no, porque no es un momento bastante difícil, pero que siempre puede ser útil. Y también como recobrar, digo, esa dignidad de... Mira, este barrio tiene valor... que tiene valor y es registro y es como está como documentado y está reconocido, ¿no?
A mí me gusta mucho lo que está diciendo lo último, porque veo que el tema del ejemplo, del tratar o de ofrecer una metodología o un sistema de análisis de realidades es muy necesario muchas veces, a veces que sempre anem tard, no? Vull dir que ens passa moltes vegades és que anem tard, vull dir, el que passa que també els mètodes o els conceptes no s'han experimentat abans, perquè bueno, pues ha sigut un procés, la lluita veïnal en aquesta ciutat, pues suposo que és superextens, no? Pues potser la reclamació tant a nivell veïnal és més moderna, però també hi ha hagut resistències a processos d'expansió, no? De la ciutat, no? Pues com podia ser la resistència de Gràcia o de Sants, municipis lliures al final del segle XIX o coses d'aquestes. I el que veig és això, doncs, que si realment, jo no ho sé, us animaria, o suposo que ja us ho han dit molts cops, però és que a vegades el que falta és com lectures alternatives, però reals o possibles d'altres maneres de construir la ciutat, no? I en un moment on va tot tan ràpid i és tan exagerat, no? És necessari, suposo que ara el, no? O sigui, perquè mirat això del Bar Jan Lluita, molt de lo que hi havia allà es va anar elaborant com el repensava un pastor per fer una lluita molt concreta i amb un suport que anés, no anés enllà només de la solitud de base dels barris, no? Perquè a vegades, o sigui, la gent, per molt que es coordini i s'ajudés, no? Pues eren molt els veïns concrets de diferents zones i no hi havia la comunicació, sí, tant de nivell de, pues, això, teòrica o intel·lectual, i sobretot en àmbits concrets. I jo us animaria que això ho plantejar, pues, no sé, o visions d'altres barris abans de que, no sé, perquè és el típic, eh? Agafes el plan urbanístic i dius, vale, ara toca això, però d'aquí 20 anys ja tenen, sí, pensat una altra zona per tocar-la, i aquestes coses, pues, seria com important fer-les abans, perquè és que si no, quan ja estan allà ficats, és que ells tenen un munt d'armes i...
Bueno, i anar aprenent,
i
com dèieu,
sí,
que serveixi una mica també per, sí, si no, a Bon Pastor s'ha fet tard replicar. Home, el que nosaltres sempre hem vist interessant del vostre, bueno, el cas de repensar Bon Pastor, bueno, és una mica això el que diu l'Edu, el fet de presentar alternatives, no? Que molts cops sí que a vegades, no només amb la lluita contra projectes urbanístics, sinó amb moltes lluites, podríem dir, i moltes contestacions, es queda a vegades amb la denúncia, i és important, pues, plantejar, o sigui, construir una alternativa, sí, perquè realment es pugui veure com algú més enllà que una visió utòpica.
Sí,
i el que esteu explicant, pues, és això, que s'ha intentat, no? i que la gent ja ha respost.
Bueno, i és que és això, és un experiment, no? Són moltes coses que, en realitat, les persones que ara estem creixent o desenvolupant-nos no tenim massa referents concrets de certes coses. Llavors estàs provant-ho de fer històries, llavors el que has de donar-li valor i això, i documentar-ho o fer un registre, o coses que són molt bones i molt importants i que, pues, estratègicament, o com li vulguis dir, pues, et pot... Ara ha sigut això, una cosa que ja va en molts moments... Va ser més això, el candent, l'emoció, no? La història del present allà, de què estava passant, la gent que feien fora, doncs, va motivar, doncs, les resistències, però que a vegades era... No sé, jo que veig, moltes vegades és una cosa que penso que hauríem d'intentar anticipar-nos, que clar que també a vegades costa molt, perquè diràs, si no, aquí no hi ha res, i fins que no estens allà a la porta trucant-te no te n'adones què està passant, no?
Clar, i a vegades tampoc t'adones, perquè dic, nosaltres hem estat com una mica així, et frustres, no? I dius, bueno, no hem pogut dinamitzar alguna cosa més fort i tal, no? I pensem en què ha passat perquè la gent no s'impliqui, què ha passat perquè què és el que no hem fet realment, no? O sigui, moltes coses que ens qüestionem, però a vegades també ens adonem que fas una cosa que sí que té repercussió, o sigui, sí que té moltes repercussions de diferent, òbviament no fas la superrevolució que transforma tot, però sí que fas com un canvi, no? O sigui, un canvi que la gent sabia que hi havia un concurs, que la gent, que hi havia molta gent de Barcelona que no coneixia el cas de Bon Pastor, i nosaltres també, no sé, el tema del concurs ha anat desembocant altres coses, altres redes, exacta gent d'altres barris que els interessa molt, no sé, la gent de Bon Pastor deia, ai, però clar, si en les cases d'allà del Turó, de la Peira, no?
A Campaguera.
Campaguera han fet aquesta, han rehabilitat i han fet una doble altura, si nosaltres haguéssim uns tècnics que ens haguessin ajudat, pues, ho hauríem pogut fer, no? O sigui, i ho volen veure com s'ha fet, o sigui, i hi ha gent de València que ens truca i diu, ai, que lo de Bon Pastor és molt semblant als que passa aquí a un barri d'aquí, o sigui, han sorgit moltes coses, no? I no és en va, no? I després tot el que ha passat i el que estem ara, que és el tema de la denúncia pels fets de l'estiu, no, de que se les va fer, bueno, ara lo explicarà la...
Sí, perquè jo no m'acordo.
Ara lo explicarà la Guiomar, i que és una mica en lo que estem, no? En el registre, la difusió de tot el que tema el concurs, i ara la denúncia, que ens semblava una situació que no, nosaltres no ens podíem quedar callats sobre el que estava succeint, i que també ha tingut repercussió, i que nosaltres sabem que el tema de Bon Pastor i de repensar Bon Pastor no ha sigut, o sigui, innocuo, no? Que hi ha passat coses arrel de tot això, no?
Abans d'explicar això dels fets, ara que heu dit lo de Campaguera, jo us volia fer una pregunta, que ja, no sé si la vaig fer també un dia, que va fer una jornada de la Reina d'Àfrica, a dins del cicle aquest que fem de Barres en Lluita, que és que jo el coneix al barri aquest de Can Peguera, també de Cases Barates, més petit que un pastor, però amb algunes coses similars. Sí. Clar, també em va saltar el dubte de veure que realment, a diferència de Colònia Castells o Bon Pastor, sí que s'ha salvat i l'Ajuntament, almenys ara, sí que ha apostat perquè es mantingui aquell model. I de per què en un cas sí i en l'altre no. Que en dos barris que igualment són perifèrics, no sé si realment hi ha alguna raó que a vegades fa que aquestes decisions que acaben afectant a gent pues en un barri es digui sí, pues podeu seguir aquí i apostem, de moment, vés a saber què passarà amb Can Peguera aquí uns anys, i
ens
altres no.
Ens comentava un company fa uns dies que parlant d'això, de Can Peguera, que probablement això és perquè hi ha hagut una associació de veïns molt combativa, sí, a Can Peguera, i una lluita veïnal molt potent.
Sí, a més d'això, l'associació de veïns a Can Peguera és l'associació de veïns de les cases barates, no del barri d'Horta. I el Bon Pastor, el que passa és que l'associació de veïns és l'associació de veïns de Bon Pastor, que és un barri que no només hi ha les cases barates. Clar, això ha fet que tingui com més força. I a més d'això, jo crec que també el Bon Pastor ara s'ha quedat en un lloc que és com per l'Ajuntament,
és més goloso, no?
Que arriba, que està a Sagrera, que està a la Maquinista, que arriba al metro, i clar,
el Besòs s'ha sanejat també, no oblidem, no? Que el Besòs era un riu abans, un abocador, i ara no. Sí. Per tant, o sigui, vens a dir que hi ha gent, veïns de Bon Pastor, que no són de les cases barates, havien vist, potser no els agradava el fet que s'associés Bon Pastor només amb les cases.
No ho sé, però sí que és veritat que en el moment que, o sigui, si has de lluitar per la teva casa barata, o sigui, és molt més fàcil que sigui un veí de tota la vida que ha viscut allà, que la seva mare ha viscut allà, la seva havia viscut allà, i que tingui com raons molt de pes per lluitar perquè per es mantingui la seva casa, però una persona que potser ha arribat fa 10, no sé, 5 anys i que viu... Perquè les cases barates, a més, és que és com... Sí.
Són un microbarri dintre de Bon Pastor.
Sí,
és que no és Bon Pastor, són les cases barates.
Si tu vius en un pis allà, o sigui, és que és molt més fàcil que... Bueno, dona força que...
Jo sempre he tingut una mica la teoria de què passa perquè es respecti algun lloc, no?, contra un pla especulatiu o un pla urbanístic, i no en altres llocs. I jo sempre he pensat que quan es respecta realment les necessitats del barri és perquè no hi ha un pla signat prèviament. O sigui, que no hi ha un acord de l'Ajuntament, perquè, per exemple, la Trinitat Vella, aquests llocs hi ha alguns exemples de casos en què la gent s'ha pogut autoorganitzar i oferir una alternativa a l'Ajuntament sobre propostes. Me'n recordo a Trinitat Vella, quan feien tot el tema de les cases que estaven amb aluminós i tot això.
Trinitat Nova.
Que van rebre el projecte, i el projecte, bueno, eren gàbies per ocells, o sigui, eren amb l'amor, no? I la societat de veïns pues, va lluitar, no? Perquè aquí no havia potser un acord previ des de l'Ajuntament amb uns interessos molt, molt clars amb l'empresa privada, no? O sigui, no tenia assignat i tampoc tenia un interès molt clar a nivell econòmic polític, no? Llavors, si no hi ha aquest acord previ, pues llavors, si l'associació és forta i pot oferir alguna interessant, que a més ja saps que tindrà... O sigui, el recolzament de la gent del barri, pues llavors deixa, perquè sap que li convé.
Sí, bueno, que no té altra. Clar. Bueno, no té altra, o és un conflicte obert.
En altres casos, quan són èpoques electorals, pues també a vegades fan marxa enrere en projectes on hi ha força també.
Bueno, potser fer-ho Can Peguera davant de l'IGOP, que és el buque insígnia de tot aquest discurs progressista de la participació ciutadana, que ha estat molt descarant.
Ja.
A veure què passa amb els canvis.
Sí, jo crec que hi ha moltes diferents raons i que de fet és molt interessant estudiar-les perquè es veu que potser, jo que sé, en un barri la lluita veïnal ha guanyat perquè potser hi havia un lideratge clar d'una veïna o d'un veí, o sigui, tot això s'ha de tenir en compte perquè era així, o sigui, depèn de si és una zona estratègica en un moment determinat per la política de l'Ajuntament o no, si com és l'associació de veïns, quin també és el joc que han fet des de l'administració pública per manipular o no, el discurs de poder que han inculcat en aquest barri, perquè Bon Pastor ha estat molt bèstia, perquè sí. O sigui, és que l'han vingut a dir, la teva casa no és digna, o sigui, bueno, us heu de modernitzar, progressar, i clar,
que la consciència que s'ho cregui. La... Home, això és una mica el que ha passat a Vallcarca. De fet, no? Quan ja pues, deixes que es degradi, pues, al final què passa? Que realment es degrada. Clar. I és una realitat pues, que són pues, llocs invivibles, el que passa que, sí. Que evidentment... En el seu moment, si es planteja d'una altra forma, segurament tothom hagués optat per una altra cosa, no?
Jo tinc una pregunta que no m'ha vingut a cap ara. O sigui, realment allà el Bon Pastor, que està també rodejada també de zones industrials i això, allà com quin pla hi ha hagut allà amb aquelles zones industrials? O sigui, realment a Poble Nou potser ho conec més, no? Però que ha sigut molt, també hi ha hagut expropiacions i això d'indústria i tot, però com és que realment no s'ha expandit? Perquè, clar, no hi ha un pla que us ha afectat les cares barates més que
els polígons, moure... no?
O sigui, no ho sé, jo vull... Si han volgut moure indústria o les coses d'aquelles d'allà al costat que realment potser haguessin... Perquè econòmicament també aquestes indústries acabaran marxant i tot, perquè la ciutat, si més creix, doncs cada vegada, doncs, segons quines coses... Bueno, no sé, i la pressió i tot, el que hi han fet sempre, no? Vull dir que tota la indústria a Barcelona l'ha anat... al Vallès o el que sigui, o estan anant ja cada vegada més lluny.
És que potser planejar-se...
O més que allà no van deixar les cases barates. O sigui, és que realment podien haver fet un pla una mica més avall, que tampoc hagués canviat molt.
Potser planejar fer navegable el Besòs, més a saber, no, per poder començar.
No sé, jo us ho pregunto.
Em sembla que últimament es llegeixen com moltes notícies. De fet, no sé, no me'n recordo en quin diari sortia, que sí que hi ha la idea de molts urbanistes i de molts empresaris, sobretot, de fer extensiva aquest teixit de 22 arroba, o sigui, totes les zones industrials, com la Marina, com el polígon de la Verneda, Torrent d'Estadella, Bon Pastor, convertir-lo en un híbrid, no, de la nova indústria, no, que és una que té molt més de terciari i que permet l'ús d'habitatge, permet l'ús de coses que una zona industrial qualificada al pla urbanístic com de 22A, que és la zona industrial, no permet. Per això aquest canvi urbanístic de clau de 22A a 22 arroba, que el que permet són nous usos. I és això el que sembla que la ciutat tendeix, no? Des de l'urbanisme així com a...
Uf, des del Buigues...
Jo suposo que sí, però tampoc estic molt però sí, és una zona que segur que el que passa que és veritat també que en la crisi potser s'estan replantejant actuar
per la falta de diners, no? Home, el que és veritat que sí que, clar, Bon Pastor és un cas aïllat. Comentava gent que ha estat vinculada al pla comunitari de Baró Viver, d'un barri veí de Sant Andreu, que ja també s'estan movent coses i evidentment també ha arribat al metro i també és una zona golosa i això és una taca d'oli que no s'atura.
De fet, a Baró de Viver també hi havia una zona de cases barates d'una colònia obrera d'aquestes, d'aquest tipus de vivenda popular.
Que va desaparèixer.
Va desaparèixer i van ser expropiades i tirades a terra i es van construir aquells macroblocs que hi ha allà, no? Això em sembla que va ser... anys finals dels 80 o principis dels
70. És que tot això és realment la memòria, d'aquestes coses es borra enseguida, sí. No? És increïble.
Sí. No, i és increïble com la memòria de la ciutat obrera s'està esborrant completament, no? Mm-hmm. Això que comentaves de Vallcarca és que és de manual, de deixar d'agradar un barri perquè al final continua sent invivible i aleshores, bueno, és tant de manual, o sigui, jo, com bueno, la transformació de tot el centre. Mm-hmm. És... A més que és un tipus de transformació que ve... Clar, que no se l'han inventat a Barcelona, ve des de la transformació de París, del Baron Haussmann, sí, no? Londres abans que París.
Amb
sí.
Això, amb el vídeo que vau presentar, Repensar Barcelona, sí. Pues s'explica sí. Prou bé, no? Veient diferents casos,
sí.
No només
la ciutat suplantada. Bueno, si algú no l'ha vist, el podeu trobar al canal Hangar.
Uh-huh. I si no, mireu la web també, no?, de Repensar Barcelona.
Ah, sí.
I, bueno, també molt recomanable. Jo us proposo un parón musical i després anem a el que anaves a comentar, Guió, que és pues, a aquesta campanya i aquesta denúncia que esteu fent sobre el que va ser de l'estiu. Pues, va, posem una cançó, tenim una música marroquí d'un grup que es diu Chap Samir, que va estar fincat a Barna, de gent d'allà del Marroc. La cançó que es diu Patera, i ens serveix per també una mica comentar-vos algo que suposo que el programa anterior no va sentir, perquè jo he fet prou, que és que es va fer ahir a diferents punts de l'estat la marxa pel tancament dels centres d'internament per estrangers a Barcelona, ciutats del sud, Madrid, València, etc. Pues venga, la cançó Patera de Chap Samir. I ara tornem. Recordeu que ens podeu trucar al 93-37-7366, 93-317-7366.
maintenant Elle le flou quand هج البحر هو علات الموجة عمتنا قلعت الفلوكة راشيو وربع متر لوح وفيها شلة تحت مروح راشيو وربع متر لوح وفيها
Bueno, aquí tenim a Chep Samir, el deixem de fondo, que se'ns passa el temps. I, bueno, pues anem al que estava comentant abans la Guió, que és pues, la denúncia, aquesta campanya que esteu fent des de Repensar Bon Pastor, del que ha passat en el barri darrerament, no?
Sí, bé, doncs el que ha passat aquest estiu, més o menys, és un episodi més de tot aquest panorama que estàvem comentant abans, no? Bàsicament, dintre d'aquesta línia repressiva i tal, doncs bé, el que ha passat és que aquest estiu un grup de veïns i veïnes, de famílies que no tenien casa, que portaven temps i temps insistint en que, com havíem contat abans, no, el reallotjament d'aquests habitatges, la necessitat d'habitatge de la gent del barri, l'actuació del patronat era totalment la contrària, doncs tenien les cases tancades, tapiades. Aleshores es van obrir una sèrie de cases, moltes, em sembla que unes 40, no? Es va arribar... O una vintena, no sé. Sí, no, exactament no sé la quantitat, però una sèrie de cases, doncs, per part de veïns que necessitaven habitatge, i la reacció del patronat va ser, doncs, totalment desmesurada. La gent que havia entrat a les cases, doncs, pensava que era un episodi més dintre de... Bueno, d'una cosa que fins ara havia estat normal al barri, perquè als anys 90 hi va haver un altre, així, bueno, accés per ocupació, no? Per obrir les cases barates, i bé, doncs al final la qüestió es legalitzava. Bé, ningú no s'esperava, doncs, que hi hagués una repressió així tan forta. Es van desallotjar les cases immediatament, les van tapiar, van tirar els sostres, amb la qual cosa els veïns que continuen vivint i que no han estat desallotjats ni desallotjats ni res, doncs se'ls genera uns problemes de la vida quotidiana i estructurals dels edificis increïbles, i esquerdes en cases que perquè han tirat el sostre de la casa del costat. Bé, doncs molt bèstia. I això va estar acompanyat d'una ofensiva de mitjans de comunicació al·lucinant, dient que no havia estat gent del barri, bueno,
un
altre
discurs,
cop
no?
El mateix, no? Ocupes, aquesta vegada ja, marginals, gitanos, perquè no? O sigui, fora del barri, sempre és gent de fora del barri.
Maçones, a més, no? Sí, si hi havia arquitectes si ha pel això. Mig.
Però la versió maçones, jo crec que és, no són del barri. Mm-hmm. O sigui, no, dintre la gent del barri no té cap queixa, no? I bé, davant d'això, doncs... com a Repensar Bon Pastor, nosaltres hem fet una carta de denúncia dintre de la campanya Zero Desallotjaments, de l'Aliança Internacional d'Habitants, no? I tenim penjada la carta al blog, al blog de repensarbonpastor.wordpress.com, com dit abans, però bueno, repeteixo. I bé, aquesta carta, estem fent una campanya de signatures online i de tot tipus d'assignatures. Ara mateix la campanya és una petició dirigida al Patronat Municipal de l'Habitatge, una petició, una exigència, no? De dir, aviam, com a mínim que compleixin la seva finalitat, que són una institució pública, que és, que és el que dèiem abans, que ni tan sols és una d'aquestes empreses, mm-hmm, 51% públiques, no, pública per lo que quiero, privada per lo que quiero, que s'han tret del barret, no? És que és una institució pública.
És que de
pública.
Fet és l'oficina municipal d'habitatge que té Barcelona,
clar,
no?
I és que estan incomplint les seves finalitats constitutives, mm-hmm, perquè la finalitat constitutiva del patronat és mantenir en bon estat el parc públic de lloguer de Barcelona. Bueno, no és, si la nova forma de mantenir en bon estat és tirar els sostres, pues vale, però en principi no. O sigui, que aquests habitatges siguin destinats a les persones amb necessitats d'habitatge, doncs que les destinin. que deixin de criminalitzar gratuïtament els habitants de Bon Pastor. O sigui, que es repari aquesta situació d'alguna forma, o almenys que es tingui coneixement, no, de clar, tot no, això que està passant, perquè a veure...
Això es anava a dir, no? També el fet de visualitzar-ho...
Clar, visualitzar-ho i fer una pressió... Tot el que sigui possible, perquè la gran carta del patronat aquí és la invisibilitat mediàtica i la invisibilitat social, no, d'aquesta població, del que està passant i de tot el que està passant a Bon Pastor. O sigui, és un intent de visibilitzar en totes les esferes possibles i en mitjans de comunicació com vosaltres, com aquest, no? Com la ràdio Contrabanda, i en tot el que sigui possible que se sàpiga el que està passant, no? I exigir com a mínim, no? Que òbviament la població del barri té moltes altres reivindicacions, no? Però com a mínim mantenir aquestes, que es compleixin que es mantinguin les cases barates en condicions i tenint en compte que són cases que pertanyen a la segona o tercera fase, no sé, del pla, que no han de ser, resumint, tercera o quarta, em sembla que són, sí, que no han de ser enderrocades fins aquí 5 anys. O sigui, que és una qüestió de, ara, tiro el sostre, havent-hi una quantitat impressionant de gent amb necessitat d'habitatge dintre del barri, i d'aquí 5 anys ja és quan hem d'enderrocar.
Això prendrà com una mesura preventiva, no?
Les vivendes, és que, a veure...
Pues animem a tothom a que hi signi, els Majares ho farem, jo, i això que aneu allà, ja ho has fet molt bé. Pues això, que la gent, bueno, que ja estigui d'acord, està clar que ho faci, que s'informi en aquesta web i que s'hi adhereixi. repensarbonpastor.wordpress.com. repensarbonpastor.wordpress.com.
He sentit, no, que el Wikileaks ha sacat un documento secreto, no, del Bon Pastor, o no?
Ja puede ser, no?
Segur.
Lo tendríamos que inventar, ¿no?
Sí. Home, de lo que es podia treure molt és, per exemple, bueno, la imatge de veure, no sé si va ser l'inici de campanya o una de les fets centrals de la campanya del PSC en les últimes eleccions del govern va ser la visita de Montilla a Bon Pastor, passejant-se pel barri, sí, rodejat de gent de l'associació de veïns, del districte de regidor de Sant Déu, suposo que l'hereu, i mostrant-ho com... Bueno, com també volem mostrar un exemple, no? Els societats de l'Ajuntament de Barcelona, sí, estem fent bé les coses, i el millor exemple és el cas d'aquest barri de Sant Andreu, no?
Clar.
I, hòstia, això ho van ensenyar tot Catalunya, sí, realment, no?
No, la manipulació dels mitjans ha sigut tan bèstia, i jo crec que també una altra cosa que ens va sobtar molt va ser que una o dues setmanes després de l'ocupació, desallotjament i de la criminalització per part dels mitjans, van anunciar també al periòdico que de sobte havien decidit que conservaria una filera de cases barates per fer una espècie de museu de l'habitatge popular dels anys 20.
Del barraquisme.
Sense gent, les conserven, però sense...
Sense gent.
Òbviament, sense gent.
És el que volen fer al Turó de la Rovira, pla que ens afecta a nosaltres, Contrabanda, directament, perquè és on hi ha l'antena, i que és en la línia aquesta de voler museïtzar. I, bueno, evidentment, a Turó de la Rovira ja són barraques que no existeixen, no? Bueno, les que estan a lo que era l'antiari.
S'han ido arreglando, perquè ja porten tant temps que...
Clar, no, les del voltant, no, però...
Existeixen, però s'han anat millorant.
No, però volen museïtzar, o sigui, el que està en el voltant exactament del refugi antiaeri o sobre, que són restes que bueno, són de diferents fases i es sobreposen, com algú, bueno, que sobre el que poder teoritzar també sobre el barraquisme a Barcelona.
Com si fuera otro mundo, no?
Clar, o com la que han fet amb el 22 arroba...
La xarxa.
Sí. Bueno, guardem això i nosaltres...
Mira que hi havia fàbriques bonites allà que han tirat.
No estem per el tema del patrimoni físic de les cases barates. Nosaltres, o sigui, l'Ajuntament buida totalment de significat.
Bueno,
perquè estem parlant d'una forma de vida que s'està perdent, que és la vida al carrer, la vida de gent que es coneix i que crea lligams. I a l'Ajuntament no li interessa que la gent cregui lligams i que parli. No li interessa. Sí. Llavors et fiquen a pisos on la gent no parlarà, es morirà la seva gàbia i ja està. Perquè molta gent del barri pensa així.
Que utilitzes és l'espolio que estan fent, no? I tant a nivell pues, econòmic o això, però és que a nivell cultural i material estan rebentant-ho tot, no? I aquests tanques queixen, no? Tantes coses i després, que clar, són els primers que ho estan fent d'una manera brutal, no?
Bueno, com... que quedi registre d'això i a nivell internacional també que quedi registre d'aquestes coses, que no s'oblide tan fàcil, no? O sigui, que no passi per davant tan fàcilment.
Com que ara tenim la connexió pendent i hauríem d'anar tancant el tema, si us volem preguntar si teniu alguna convocatòria o volíeu comentar alguna cosa així en breu, recordant que fa poquet, fa un mes, vau estar fent una jornada a Can Mas Déu,
sí,
no? A finals del novembre.
Dues setmanes.
Ja fa dues.
Va estar molt interessant.
És que passa molt d'escompte.
I tampoc no vam poder trucar perquè estàvem allà i el debat va ser superintens, superinteressant, i nosaltres que pensàvem que, bueno, ja anem cap baix, bé, perquè, saps? O sigui, estàvem una mica cansats de portar sempre els veïns i que es coneixen, perquè pensem que no és el nostre paper, no? Però va haver-hi molt debat i... i no sé, va ser super, super interessant. I sí, bueno, el que tenim ara mateix és que hi ha dues exposicions del concurs i dels resultats del concurs una està a la Virreina, que hi ha una exposició col·lectiva de moviments locals a Barcelona,
al centre de la Virreina,
sí,
de les Rambles,
la Virreina,
no a la plaça,
com al fons, no? Doncs està allò de la Marta Rosler. Ahir hi ha una part petita on hi ha els vídeos.
La boqueria, no? Que és una ja...
Sí. Exacte. Hi ha una part petita que estan els resultats del concurs amb totes les làmines i uns vídeos que també estan allà. I també a la Farinena, al centre cívic de la Farinena del Clot, i al bar que és de del Brot, allà ara estan també penjades els resultats i, bueno, venem camiseta.
I estaran un temps allà.
Estarà, sí, un temps, almenys fins a finals de gener, o sigui, potser...
A veure si un poquito más, no?
Sí, anava a dir, Contrabanda celebrarà els 20 anys d'existència el dia 11, divendres 11 de febrer, a la Farina del Clot, a veure si aconsegueu aguantant, i bueno, com que nosaltres anirem, igual anem anant, el mirarem, però bueno, si també els contrabandistes que es deixen al concert estan a temps, pues, a veure aquesta exposició fantàstica. Bueno, ja que has dit allò de la boqueria, jo ahir em vaig passar ja per la boqueria, i un altre procés, el de la plaça de Gardunya, que té la, no? I com han tancat ja també el bar, i bueno, el tema també del pàrquing, però bueno, això anaria per un altre programa. Bueno, no sé si voleu donar també algun contacte, també el de contacte, per si hi ha gent que li pugui interessar, com, no sé, escriure-us, preguntar...
El mail, que ja sí que rebem tots els mails i tots responem, sí, poc a poc, però...
Certificamos eso.
Sí. repensarbonpastor@gmail.com.
Molt bé. Jo també vull aprofitar per també recordar el blog de la gent de Salvem la Colònia Castells, un procés que també ara està en un moment molt crític, algun cop ja n'hem parlat, a part de quan ens van venir a veure feix fa un any i mig, i bueno, també podeu trobar documentació per ahí, però si aneu al blog, que Salvem la colònia.blogspot.com, també veureu una miqueta les últimes notícies sobre aquest barri de les Corts, que ja està en fase, bueno, també estan ja començant a destruir i també està vivint un procés, diguem, també una mica de confrontació, una mica calent i candent. I bueno, ja pues, per tancar aquests temes, també volem aprofitar, ja que teníem aquí gent pues, que també us heu estat movent per diferents històries que hi ha a Ciutat Vella, especialment al Raval, de que avui hi havia hagut, no?, una jornada en el barri.
Sí, una jornada d'assemblea de barri del Raval sobre urbanisme especulatiu al barri. Sí, que hem estat parlant abans amb uns companys que havien estat allà i ens comentaven que ha anat molt bé, que s'ha fet una xerrada, explicació sobre urbanisme i especulació a la Casa de la Solidaritat aquest matí. Després s'ha fet un recorregut pels punts calents de l'especulació del barri, que ha estat bastant nodrit de gent. I bé, sembla que lamentablement no només amb molta gent, sinó també amb presència policial, que han identificat una persona, o sigui que... Només en un acte tan simple com caminar pel barri i parlar de quins punts hi ha especulació.
Però això ha de donar força a la gent, perquè si
sí.
És aquest punt, és aquest nivell...
No, sí, fins aquí, evidentment, i el Raval està clar que és un punt calent. Si la presència és policial i si estan mossegant els talons, no?, fins a aquest punt, és perquè...
Bueno,
és perquè els preocupa que hi hagi...
No tenemos que mal pensar, nos protegiendo de los carteristas.
Sí, sí.
Los yonquis. Y...
Pues tía, te roben... ¿Prefieres que te roben la cartera o que te roben la casa?
Sí, ¿no?
O que te roben el barrio directamente.
La cerveza, bueno, seguro.
Sí, bueno, y que... que ha finalitzat amb un vermut a l'hort del xino, que està, que està creixent.
Sí. I que no para de fer activitats.
Més maco.
Home, ara aquesta època no massa, no? Però...
Bueno, està les infraestructures també creixen. Vale.
Bueno, però si van fent activitats i realment està ara prou viu, no?
Sí, sí, és un espai maco, no? De que sí, pensaves molt... que ja de la runa no sorgiria res i hi ha molta activitat, molta reflexió.
De la ruïna, mai millor dit.
Sí, sí, sí.
De la ruïna Amàlia ha sorgit.
Molt bé, doncs pues mira, jo... Pues... No, no, aprofitar dir una...
No volia aprofitar, ja.
Vale, una coseta de... que em parte a veure un mail que hem rebut d'una jornada, no sé què en pensareu vosaltres i fins a quin punt, per, evidentment, es tindran en compte pues, casos com aquest o visions com la vostra que organitza l'Associació de Veïns del Casc Antic unes jornades demà i dimarts, o sigui dilluns dia 20 i dilluns dimarts 21, sobre ecobarris, urbanisme sostenible i participatiu, algo que hem estat xerrant avui. Segurament potser des d'una altra visió, però bueno, parlant suposo sobre casos concrets, no? Em sap que hi haurà gent, per exemple, del Cobarri de Vallbona, que també està al districte de Sant Andreu, i bueno, també visions potser de certs bueno, estaments potser més propers a la visió institucional oficial. Això serà això el dia 20 i 21, demà i demà passat, carrer Rec 27, allà a l'Associació de Veïns del Casc Antic, al costat del Mercat del Born. Pues eso, informeu-vos per la xarxa.
Ah, molt bé, jo volia fer una crònica molt breu del que va ser la cinquena fira d'intercanvi d'Osona, de la coxarxa d'Osona, i que vam fer al final una taula rodona sobre sobirania alimentària, perquè ja s'ha creat l'Aliança per la Sobirania Alimentària dels Pobles de Catalunya, la SAC, que està doncs, engegant una miqueta de manera d'engegar una campanya doncs, en global, o bueno, no sé si és realment una cosa estatal, o si és mundial, no sé, no vaig acabar d'entrar de tot, però com per realment qüestionar-nos una miqueta segons quins models, que es lliga bastant amb l'urbanisme, per això també m'he anat a pensar, i va estar molt bé, no? Ens vam fer una mica d'anàlisi de la situació allà a Osona, on sap, bueno, és una zona agrària i industrial i s'ha mesclat tot i realment el que ja és agroindústria, sobretot, i com està afectant una miqueta això, les formes de vida i aquestes coses, on realment s'està a punt, ja ha desaparegut, no?, el model clàssic de granja o d'explotació agrària ramadera, pues, molt variada, però ara estan ja a punt de desaparèixer realment els petits productors que encara podien mantenir unes certes coses i bueno, són moments molt importants realment, suposo, per la humanitat, com ja suposo que ho sabem tots, no? I intentem anar fent cosetes, però bueno, anem per allà. I res, que ja anirem parlant d'aquest tema, no?, de la sobirania alimentària.
Oi, tant, majares...
Haurem de...
Sortint de la
urbe. Convidats i aquestes coses, no?, les reflexions.
Sí. No, l'any que ve portarem, doncs ja tenim gent, hi ha una mica agendada, però bueno, ja, això ja ho explicarem, no?
Tot l'any que ve tenim gent agendada.
No, bueno, els primers mesos, però el fet de ser quinzenals, ja ho hem vist les de Bon Pastor, que ens obliga també a vegades a planificar-nos una mica de temps, a canviar coses.
Nosaltres sempre improvisem.
Sempre, sempre.
Sempre improvisem.
Bueno, escolta, fiquem una cançó i a veure si ens pot trucar aquesta gent sí. De l'Hipoteca. Escoltarem, jo crec que això a l'Edu li agradarà, Aisha Candisha Jarring FX, que és un projecte que vam fer gent de Jarring FX, aquest col·lectiu de Lió, bueno, amb gent que està amb músics de Marroc, i amb aquest nom, Aisha Candisha, que és algo molt curiós, que bueno, és una llegenda que hi ha a Marroc de com un cert... Bueno, una dona que no se sap realment si va existir o no i que és utilitzada com a fins i tot...
Mito.
Com a mita per assustar els nens, bueno. Hi ha tota una llegenda molt interessant. Sí. Però bueno, també una història darrere molt, molt curiosa. Algun dia pues, l'explicarem. Vinga, Habibi Majà, i a veure si podem contactar amb aquesta gent. Estem trucant aquí a la gent de l'hipoteca, que tenen coses a explicar-nos. A veure si això pot funcionar. No ho assegurem, però bueno, estamos en ello. Hola? A veure si hem pogut fer la connexió. Sí, hola, hola. Estem intentant parlar amb el Gerard. Bueno, tornem a fer un intent més. Si no, ja ens està escoltant. També els podem dir que ens truquin al 93-317-7366. A veure... Sí, hola? Sí, 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 sí. Ei...
Hola, hola.
A veure, fem una altra prova. Sí? Sí?
Juhu? Aló? Està on el canal?
Sí.
On fire?
Bueno, a veure, tornem a fer un intent més i si no, desistirem. Bueno, estem intentándolo, serà una connexió breu perquè a més acabarem el programa en res, però bueno, aprofitem per dir-vos que ahir vam estar a la festa d'un programa germà, que és Rebelde Sin Sombra, les companyes de Radio Bronca, a les que aquí aprofitem per saludar, no sé si era el seu aniversari, però bueno, van festejar, ho van fer a la Revoltosa, i esperem tenir-les aquí amb un parell de mesos així aquí sentades també, i bueno, us posarem una cançó en res d'una de les persones que va participar, que és Petaluda en Elm Street. Que veiem que aquí la gent de Remansa on Bastó li agrada molt, pues que no calli a la calle, que molt adequada per anar.
Corra de veras el aire. Pero
transforme el aire en fuego, estalle.
Que no calle la calle,
que corra de veras el aire,
que los gritos percuten las sirenas azuladas, las cadenas de verdugo, las banderas, las murallas, la túnica del papa, las coronas a las blancas balas, sin balar, gritar y aullar al viento, preparando nuestras cuerdas, afinando hasta que cambie el cuento. No miento, digo lo que siento, intento reducir la intención del opulento. Desde nuestros barrios en centros comerciales se pasean el domingo donde ayer eran solares. Y antes, antes de ruina era mi base, lo sabes, el tejido que le abriga y no olvidarás, aunque de formen los bancos en sillas. Más estrés, terrorista, fascista, digo yo, individualismo inyectado en el entorno, poco a poco lo inyectan en tu entorno. Quieren que te sientas solo, pero solos no estaremos. Aún no oímos claramente los gritos de viejos, viejos gritos, voces de ancestros. Seguiremos resistiendo en los muros de prisiones, seguiremos escribiendo. Ain't no sunshine, que se transforme en fuego el aire.
Calle, que se transforme el aire en fuego, estalle, sin justicia ni fuego, no cedo, sin credo, en este agujero, en el que hoy no sale el sol, lo básico es un lujo, solo eres libre.
Bueno, ara sí que sembla que ho podrem passar, a veure si... Gerard? Sí, hola?
¿Qué tal?
Molt bé, por fin, ha costado lo suyo, sort d'aquí del Sirogo, ens ha ajudat tècnicament. Doncs aquí tens el micro, el telèfono, quan ens expliquis què està sucediendo.
Bueno, doncs, primer de tot, l'hipoteca s'acabó ja. Estem aquí amb el Altaveu, aquí amb el col·lega, bueno, el hipoteco. I nada, mira, dos abajos de ocupació amb tu.
És la veritat.
És el que n'hi ha.
Perquè recordeu...
La hipoteca a l'altre puesto.
L'hipoteca era el centre social o antisocial que hi havia a Sarrià, durant molts anys donant guerra allà, i que us van desallotjar fa unes setmanetes, no?
Una setmaneta farà. Uh-huh. Bueno, ara cantonada ocupada.
I on est...
bueno, mira, aquí cansats, vam entrar ahir per la nit, estem obrint un nou espai, aquí a Barna.
A on?
Com?
Ens podeu ja donar direcció concret? O encara es...
Això més tard, suposo.
Molt bé, simplement és l'energia, el mensatge, no?
No diguis l'at fins que no estigui el cas.
La gent s'enterarà en breu, no?, a la que ja s'ho comenceu a engegar.
Sí. En la que es pugui dir cap endavant. Bueno, tindrà un lloc aquí a Barcelona, mira, una eina per qui vulgui aprofitar el lloc. I aquí estem homes i dones d'acció. Mira, tu.
La mateixa idea que tenia amb la hipoteca.
Mhm. Pues, mira, des d'aquí, doncs, desitjar-vos sort i que perduri, perquè a Barna com estan les coses, pues, no és fàcil. La veritat, els espais alliberats no estan durant molt últimament. I així, a veure si amb l'energia que hi ha i l'ajut de tots, pues en aquest cas, pues, sí que podeu donar guerra força temps.
Sí, que és el que fa falta, sí.
Molt bé, doncs ja anirem informant.
Escolta, jo volia fer una petició.
Uh-huh.
A veure si em podríeu posar... Hoy es el futuro de la polla.
Clàssico. Molt bé, doncs pues ara te la busquem. Ara te la busquem. Estàvem escoltant la Petaluda en el Mestrit, que acabarem que soni la cançó i després et posem aquesta petició, a veure si la trobem. Molt bé. Encens? Des d'aquí la gent de Repensar Bon Pastor et volen donar records, la Marta i la Guio, que les tenim aquí. Ah, ho estàs escoltant. Molt bé. Que tampoc us queda tan lluny, no, Bon Pastor, ara? Però bueno, no donem pistes.
Bueno, per aquí, per allà.
Molt bé, doncs això, pues, venga, ànimos, i esperem ja veure'ns allà el pròxim cop, que xerrem o ens veiem les cares. I ja sabeu que des d'aquí, pues, des de Cantonant de la resta de les lliures, evidentment, pues, donar suport i anirà difonent, pues, sí, no? Tot el que passi, no?, i el que feu.
I això, que per molt que els mitjans es queixin, no?, de la penya que fa coses o dels antisocials o el que sigui, no?, les puces no deixen de picar, no? Doncs pues vinga, va, a picar un poco.
Merci, tu. Salut.
Vinga, salut.
Está
Y cada uno hace lo que puede, que se transforme en fuego, el aire, todo arde, el viento, llueve, no es. Tras cenizas hasta el mar y en él se hundan. Destino más justo no hay para esta bestia inmunda, a la cual lleva humanidad. Sí, esta humanidad se sume en la necedad. ¿Cuál es tu verdad?
Escénica, insegura, delirante, hermético, punzante, no responda al dominante, gigante, acéfalo. Y de brazos largos veo un sueño repetido, vuestras aspas hechas tragos, construcción imperial de hormigón al final, ataúdes hacia arriba, azulos caros, yo diría, hey, no sunshine. Nichos, nichos en vida. Seguiremos resistiendo y chillando, repitiendo. Que no calle la calle, que no calle la calle. Cinco tiestos y dos sillas, nunca será un parque. Que no calle la calle, que...
Bueno, aquesta era la cançó que hem acabat d'escoltar de la Petaluda, hi ha hagut un parell de segons de silenci, disculpeu, i això, com dèiem, va estar així a la festa de Rebelde Sin Sombra, programa de Ràdio Bronca. Recordem que Ràdio Bronca i Ràdio Pica en la freqüència 96.6 segueix sent tapada per Mola FM o el nou nom que té aquesta emissora pirata.
Ah, té un nou nom ara.
Bueno, com a Mola FM és l'emissora, diguem, de Sabadell o la televisió que està tenen, però crec que aquesta emissora que tenen ara nova, Pirata Barna, pues, potser l'hem posat un nou nom. El cas és que segueixen sent silenciades aquestes dues ràdios lliures, veteranes. Des d'aquí el nostre suport i recordar-vos que el podeu seguir sentint Bronca al 104.5, que la web és radiobronca.info, i això, que esperem a les Rebeldes Sin Sombra tenir-les aquí pues, en un parell de mesos o abans i poder xerrar i que ens expliquin també coses del programa i de Bronca. I a la Revoltosa dir-vos que hi havia una... ha inaugurat el dia abans una expo molt xula que encara estarà, ja es pot veure, no sé molt dir les dates ni de qui és, però a mi em va molar molt, hi havia coses penjades molt xules, la veritat, i us la recomano, no sé fins quan estarà, però bueno, la Revoltosa està a Camp de l'Arpa, al carrer Rogent, i la web és revoltosa.squad.net per si us voleu informar doncs, d'aquesta activitat, de la biblioteca i d'altres projectes interessants que tenen allà. I bueno, nosaltres anirem despedint. D'agenda no podem dir gaire cosa, només dir-vos, com sempre, hi ha la marxa a les presons el 31 de desembre, o sigui, és una data que sempre ha fet que ens agrada recordar.
Sí, que i potser... que disfruteu de les festes, no?
Sí, però nosaltres tornarem ja al gener, evidentment. Sí. Sí. Com a Majares.
Com a Majares, sí, suposo.
Majares, però vull dir que en aquesta micro... Majares, sí, però... Pues alguns potser sí que estarem a repescant una tradició que havíem perdut
al sí.
Que és fer les campanades.
Venga, me apunto.
Des de contrabanda, no intentant fer connexions aquí. També...
Feia quasi una dècada que la fem, no?
Esperem xerrar també amb gent que estarà a la marxa de presons o que ens expliquin una miqueta com va, i és una altra part així més lúdica també, com sempre, inevitable el 31. I això, pues, us invitem a que esteu atents a la web, contrabanda.org, per veure... si realment pues, això es fa i quins horaris. Això
ja està dit, no?
Ja està dit.
Pues ja està dit.
I si voleu contactar amb l'emissora, contrabandaradio@contrabanda.org, i és només una cosa, no d'agenda, bueno, sobre l'agenda, que ens ha arribat, que digui l'agenda llibertària 2011 ja està a punt, de fet ja ho està de fa parell de mesos, que podeu trobar els llocs que podeu imaginar, el d'Arull, la Ciutat Invisible, Rosa Foc, de Joan Costa 34, Infospai, etc, etc, i que, bueno, pues para eso, para tener el 2011 ahí agendado y con esas cosas, i que els diners pues, són pel projecte del Centre d'Estudis Josep Ester Borràs de Berga i, bueno, per recurs altres iniciatives llibertàries. Moltes gràcies a les companyes Bon Pastores.
Sí, pastoretes, en època de representacions teatrals. Hòstia, potser s'hauria de fer uns pastorets del Bon Pastor.
Oh, pues sí.
Quina bona idea.
Pues, estoy yo inspirado ahí, Se nota que he bebido mucha cerveza.
L'Edu és de pensar... No és repensar un pastor, és de pensar en pastors. No? Això l'ha dit tonteries.
Bueno, jo és que he vist moltes cabretes avui també. I res, doncs, que ens repensem una miqueta, no? I esperem veure-us aviat en aquesta personalitat o en altres i que utilitzeu i que sapigueu que sempre la contrabanda està per fer-se servir, que hi hem de pensar també.
Per suposat.
20 anys no és nada, no?
Ahí està. Bueno, nosaltres tornem això l'any que ve i seguirem ahí majareando amb segurament la gent de l'Escoleta de Gràcia. Bueno, ja ho veurem.
Ja ho direm.
Sintonitzeu el programa i ja veureu qui
improvisem.
Porta sorprenentment. Vinga, doncs els hi farem la petició que havien demanat la gent de l'Hipoteca en su nueva versión 2.0. És la Polla Records, és en directe, un concert a Zaragoza 94, o sigui que potser no és la qualitat, sent un vídeo de YouTube, no serà la millor.
Bueno, pero será Evaristo, ahí están dos cupitajos.
Hoy es el futuro, y pues sí, millor cançó que aquesta per despedir aquest any, suposo que no hi havia, no?
No.
Venga, salut i contrabando. Asamblea
de Majara
se va
por donde
le lleve
en el futuro.
Es nuestro. Us informem, última goseta, que la campanya Apostasies d'Alegria es posposa i així en temps nadalencs pues, doni temps a la gent a decidir s'apostatar. Apostasiesdalegria.teca, ja ho sabeu. Abandonar la iglesia en momentos de paz. ¿Harto de la visita papal?
¿Hastiado de tanto monaguillo suelto? Apóstata como puedas. S'ha engegat una campanya col·lectiva i popular per apostatar, és a dir, per deixar de pertànyer a l'Església Catòlica.
Si vols tenir més informació sobre el procediment i els llocs on pots omplir els formularis, escriu-nos a
apostasia.es.alegria@gmail.com.
O visita la web
apostasiaesalegria.blogspot.com.